A Cadena Pirenaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Benvinguts a La Tertúlia. Avui divendres, doncs, tinc una nova tertuliana, ja que tinc paritat avui en els convidats. Sent galants, com sempre, començarem per la gent femenina. Amàlia Marquet, benvinguda.
Moltes gràcies, Enric.
Bueno, un plaer convidar-te i, bueno, ja espero que serà per algunes vegades més i que tu passes molt bé avui amb nosaltres. I casualitat que també, doncs, per arrels canyenques, per dir-ho així, si em puc permetre, Albert Torres, benvingut.
Gràcies per convidar-me.
Bueno, sense fer-ho expressament, tinc dos canyencs o d'arrels canyenques avui a la tertúlia.
És una casualitat de la vida, és veritat. Sí.
No, bueno, no dedicarem tota la tertúlia a Canillo.
No, menys.
Bueno, encara que és la parròquia que té més terreny de tot el Principat.
Sí, uns 110 quilòmetres quadrats.
Que es diu ràpid, sobre els 468.
Bueno, pràcticament és una quarta part de del país.
Que, bueno, Déu-n'hi-do.
Sí. A mi la més petita és Escaldes, és evident. Això.
Bueno, jo sí,
o sigui que jo també Sóc originari de la més gran, però visco a la més petita.
Exacte.
Bueno, has fet els dos extrems, no?
Sí, exacte.
És l'antagonisme, no?
És l'última.
I l'última.
Jo tenia algun company, tinc algun company d'Escaldes i no sé què diu. No? I jo li dic a vegades, és que tu has deixat Andorra, eh? I no, dic, home, sí, bueno, sí, és veritat.
Vosaltres, canyencs, sense fer polèmica, s'ha parlat, doncs, de fer un telefèric o un projecte de telefèric per anar fins al pont tibetà. Doncs clar, dius, això té un cost, quina finalitat, clar, redueix el trànsit també per accedir, però realment el collar sortirà potser més car que el gos o no?
Aviam, jo no ho sé. El que és, si sé, és que s'ha previst un telefèric que no va al pont tibetà, que va al cruce d'on s'agafa el camí de l'Armiana, és a dir, que el quilòmetre, els 900 metres a peu, i continuaran sent igual fins a arribar a l'accés. Per la informació que jo tinc, això costarà 600 milions d'euros, això sortiria de l'antic camping pla que vam comprar en el mandat anterior. A veure, sortirà a compte, depèn de la gent que l'utilitzi i depèn de la freqüència que s'utilitzi. Avui, home, hi ha 250.000 euros, 300.000 cada any de busos que el comú paga. Fins avui, és veritat, el pont tibetà és rentable. Però aquestes coses s'ha de vigilar amb molta prudència i llarg termini. Dic això per què? Perquè jo estava al comú quan es va inaugurar el Palau de Gelats, i això ja fa dies, les coses han canviat, però és una referència. En aquell moment, els tres primers mesos o quatre de l'obertura del Palau, amb el que cobrava de socis, es cobria el funcionament fix. Avui, i des de fa anys, el Palau de Gelats genera un dèficit al voltant de 800.000 euros. Alguns anys una miqueta menys, alguns altres anys, quan s'han fet les obres, una miqueta més. Per tant, aquestes coses que d'entrada és veritat que generen un gran impacte s'han d'agafar amb prudència. I totes les inversions acompanyades amb un complement de més amb aquest pont, també s'han d'agafar amb prudència, perquè pensem que el pont, entre pont, accessos, una cosa i una altra, ha acabat costant al voltant de 6 milions d'euros. N'hi posem 6 milions més amb un telefèric, ja són 12.
És que són números molt grans. Sembla que parlem de milions com si fossin ahir posar sí, aquests trossets de focatge.
He posat 10 pessetes, no?
Però, a veure, estem parlant de molts diners. No sé quina repercussió podrà tenir aquest telefèric, però bueno, jo sé per gent que encara viu a Canillo que hi ha molt tràfic. Està clar que amb els autobusos que hi ha molt tràfic. Si pot generar, pues, una mica menys de tràfic de cotxes, d'autobusos, i facilitar la gent que puja i baixa de Canillo, pues, bueno, potser és una bona idea, però és el futur que ens ho dirà, això.
El que és segur és que la quantitat d'autocars que pugen a dalt i cotxes, òbviament, aquestos hi pujaran de molt menys. Això segur que baixarà. Ara, els 6 milions compensaran tot aquest cost? Aquest és el... No ho sé.
Sí, sí. El que voleu dir és també a quants anys es farà aquesta amortització i aquesta rentabilitat, perquè també s'hi afegiran els costos de manteniment, de reparacions, de la plantilla per fer-lo servir. Clar, això potser és una inversió a 35-40 anys.
I després una altra cosa, per sortir d'allà necessiten, per sortir del lloc que han de sortir, el canvi en pla necessiten una infraestructura per fer. Allà, teòricament, sirvi de fer un pàrquing. Si hem de fer un pàrquing i ha de sortir davant del pàrquing, això teòricament vol dir, abans de fer sortir el telecabina, haver gastat o previst gastar 2, 3, 4 milions d'euros, com a mínim, de la planta a nivell de terra. Jo les dades d'aquest comú no les tinc en memòria, però bueno, sí que el comú anterior hi era i bueno, al comú li queda 4 o 5 milions d'euros d'inversió anual, eh? Perquè el comú de Canillo el dia 1 de gener ja té 10, 11 milions d'euros gastats. Eh?
Que es diu ràpid, com diguis tu.
Es diu ràpid, sí.
La reflexió que us faig és que, clar, un cop arribes al pont tibetà, perfecte, però clar, l'atractiu de Canillo, i que s'ha vist per afluència, és pont tibetà, mirador del Roc del Quer. Clar, un cop arribes fins a un lloc, tens que anar fins a l'altre, i sí. A partir d'aquí tampoc ho solventes, diguem, amb un giny.
Això és evident que per continuar del mirador al Roc del Quer i del Roc del Quer al mirador, a veure, hauran de trobar un bus, perquè és que no farem un giny, o vaja, no crec que estigui pressupostat, del curs de la carretera de l'Armiana, que és on va aquest telecabina, fins al mirador del Roc del Quer. D'entrada no està previst. Per tant, allò s'haurà de continuar fent amb autobús.
Sí, o sigui, desplacem una mica del problema, per dir-ho així, però no, bueno, ens solventem.
Sí. A dalt hi ha menys trànsit.
Sí, bueno, a una certa part.
A una certa part.
És que a mi són coses com a andorrana, i que sempre m'ha agradat la muntanya, i anar a caminar a la muntanya em sembla com una mica d'un altre planeta, perquè clar, i per mi la muntanya és caminar, és aprofitar de la naturalesa, estar sol també, d'un telefèric, un autobús, un mirador, un pont, és que, bueno, per mi són coses que no em representen directament, però ho entenc que hi ha gent que necessiten, pues, aquest tipus ahí d'atraccions per passar un rato a la muntanya.
Però també hi ha un fet, que les parròquies Canillo, Rodino, fet el rellotge solar, jo crec, i en tant que ciutadà de Canillo, a veure, les muntanyes estan bé, les muntanyes s'han de fer ús, no abús, però tenim una altra cosa, ha dit tot l'exemple, per l'altre costat de vall, les estacions d'esquís. Clar, si les estacions d'esquís no generessin la riquesa que genera, en aquest cas, l'esquí a Andorra, i sobretot la gran part de la riquesa que genera les estacions d'esquí, se l'emporta Andorra i les Caldes. Quan realment la riquesa es genera Canillo, encara amb el tema del pas de la casa, i després, amb molt més petit, Ordino i la Massana, al final l'Andorra, la Vella Escala, se n'aprofiten de tota aquesta activitat. Per tant, ja està bé que es conserven les muntanyes, però també s'ha de valorar que aquestes parròquies també tenen dret a viure, a sobreviure i a tenir activitat comercial pròpia.
Ah, no, jo parlava a títol personal.
No, que ho entenc, ho entenc. No, però jo, quan tu has dit això, jo no ho he dit cara a tu, jo ho he dit cara a molts dels que potser ens estan escoltant i pensen, no, que vinguin a Andorra, que vagin a Canillo, a Rodina o a la Massana a passar el dia i que tornin a baixar a dormir i a sopar i a comprar a les botigues i als hotels d'Andorra. Això és el que volia, això és el que volia que s'interpretés, que no ha de ser necessàriament així.
No, des del meu concepte. Andorra és un país sense, i són 7 parròquies. Exacte. I les 7 parròquies tenen que treballar totes, està clar.
I es reparteixen, diguem, els beneficis d'aquestes muntanyes, les 7 parròquies, amb menys mesura o amb més gran mesura, com deies tu, Albert, que és el que també interessa que hagi aquest departament de turisme també, perquè si tots venen a Escaldes o tots venen a Andorra la Vella, malament anem.
Clar. Clar, perquè al final es quedaria tota la riquesa aquí. Jo no tinc dades de quina part de riquesa es queda a Andorra, Escaldes, de tot el país, en relació amb la superfície, amb la població, amb tot això, però és evident que només cal donar un cop d'ull que se n'emporta la gran majoria.
Tu que deies, Amàlia, que t'agrada muntanya, concepte de muntanya, caminar, gaudir d'aquests moments de tranquil·litat, Sant Julià farà aviat la primera festa de la transhumància, suposo que Canillo transhumància també n'hi ha, que es faci en plan festa o no festa. Això és una altra cosa, però és cert que és un moment de l'estada, diguem, preestiuenca, quan pugen a la muntanya per fer tota l'estiva, i quan baixen de la muntanya també, cosa que potser els menuts i algunes generacions futures no coneixeran o no coneixen, i és bo de transmetre aquest patrimoni que tenim.
No, sí, tant. Sí, a veure, sí, sobretot ara que s'estan perdent costums i tradicions, i a nivell cultural és important de mantenir pues aquestes coses, que noves generacions coneixin també pues, tota la cultura, la història del nostre país, evidentment.
Tu, Albert, ens només has tingut de veure algunes.
Sí, jo n'he vist algunes, no, moltes, bastantes. Aquest país ha canviat molt des que jo tenia 10 anys. Avui, aquest país ha canviat, bueno, és irreconeixible, no? Si no, tu, Amàlia, demanaré al teu pare i t'ho explicarà.
Sí, sí.
A veure, per un altre costat, a mi totes aquestes tradicions crec que són bo que conservin, però falta la voluntat de dir volem conservar aquest tipus de tradicions. I voler conservar aquest tipus de tradicions, aquest tipus de paisatge, els prats tallats i tot això, això té un preu i un cost. Per tant, o des de l'administració pública, és a dir, en aquest cas el govern, s'agafa i es diu, estem disposats a gestionar això en pagant, en subvencions? Quan val això? Posem un preu. I a partir d'aquí, si el preu es correspon amb el que val realment, segurament hi haurà opcions de que es recultivi aquest país. L'altre dia mirava a Suïssa, els hi baixen l'herba d'alta muntanya amb helicòpter, amb uns sacs especials, l'helicòptero, aquesta gent amb pendents a brustes, arroplegaven l'herba amb un sac, venia l'helicòptero i els hi baixava aquesta herba a baix, al centre de ciutat. No, però això, òbviament, té un cost. I, òbviament, el que no pot ser és que aquell home que és el propietari d'aquella terra i estigui allà treballant des de les 7 del matí fins a les 7 de la nit, guanyant 1.000 euros al mes i suant perquè els altres puguin aguaitar i fer 4 fotos com aquest home treballa. Llavors, o compartim els beneficis o no hi ha beneficis.
No, i tant, espero que no arribarem amb un tema com aquest de baixar herba amb helicòpter, però segurament que ja s'han fet coses de l'estil, m'imagino.
Sí, perquè el que estem parlant de patrimoni és patrimoni gustatiu, cultural, educatiu, de producte. Clar, dius, tu a nivell de producte dius, no, és que vull un formatge d'Andorra. Quants formatgers que fan formatge aquí a Andorra? Vins ja, no en parlem perquè hi ha 3 o 4 cellers com a molt, i que em perdonin si me'n deixo. Clar, dius, tot aquest teixit doncs d'artesania, per dir-ho així, de boca, n'hem perdut molta, Amàlia, nosaltres aquí al país? Perquè, clar, el pagès que fa la llet, doncs mira, si la ven perquè l'altre fa el formatge, o ell mateix fa el formatge. Però, clar, tot això, dius, com diu l'Albert, cada vegada hi ha potser menys explotació agrària i ramadera, dius, doncs, estem perdent, doncs, una cultura, diguem, doncs, de paladar.
No, perdut, sí, no, perquè, per exemple, el dels vins que em parlaves, que és un tema que toco
que
a diari, a veure, els cellers que tenim aquí a Andorra, que ja en tenim uns quants a Sant Julià, més una Ordino, pues, s'han tornat a crear fa pocs anys. És a dir, que hi ha hagut molts anys que no hi ha hagut vi a Andorra. S'ha trobat pues, que hi havia hagut vinyes aquí al país, però estem parlant de centenars d'anys.
Temps romans.
Sí. I ara s'ha tornat a produir vi. Que és difícil? Sí, que és costós, també. I espero que continuaran perquè cada vegada la qualitat està pujant. O sigui que sí, s'està perdent d'una manera, però ara s'està tornant a reproduir pues, aquest cultiu.
I aquesta producció, evidentment, és menuda, perquè evidentment hi ha la quantitat de ceps que poden haver-hi a la muntanya, de vinya, i la parcel·la dona el que pot. O sigui,
no... Són poquets, a veure, estem parlant de cellers que fan entre 800, 1.000 ampolles a l'any, i la maquinària que es necessite, el temps que es necessite, és el mateix que en facis 800 ampolles o 1.000 o 2.000, o sigui que és molt costós i és molt difícil.
I a més, segur que es verem a mà, perquè a màquines dedueixo que complicat, potser.
Home, tractors a les muntanyes amb la pendent que hi ha per fer la verema, no, és tot manual.
Això és com, diguem, totes les parts de Rosselló, Caramar, el que seria Colllure, Banyuls i tot això, que allà tot es barem a mà, perquè, clar, amb les terrasses i pendents que hi ha, no és factible.
No és factible. No. És tot manual. Quan hi ha pendents tan importants, és obligatòriament manual.
Parlàvem de ramaderia, tot el que és vaques, cabres, ovelles. Formatges d'aquí del país, hi ha una producció formatgera, diguem, petita, però segueix existent o ha desaparegut?
No, també hi ha productors, sí. Hi ha gent que ho intenta, o sigui que, a veure, els hi tenim que donar un espai, també, perquè hi ha molta producció de formatges doncs, amb els nostres veïns, a França, a Espanya, a Itàlia també, en molts països europeus, i clar, tenim que deixar un espai per als productors de formatges del país, i tant.
I donar-los potser més a... Més peu, si possible, perquè, clar, la fira de Sant Andreu, o Sant Ermengol, ara la seu, Sant Ermengol. Clar, concurs de formatges del Pirineu, si un dia doncs, n'hi ha un d'aquí del país que té una distinció, doncs encara millor per nosaltres a nivell de turisme, també.
Sí, i tant, s'han de donar visibilitat doncs, a tots els productors i tots els que fan l'esforç de fer aquesta feina, que és dura.
I si fa falta... s'ha de valorar i donar-los el suport necessari. Des d'un punt de vista administratiu, però des d'un punt de vista econòmic, si és que es vol, com a opció, tenir un valor afegit en aquest país, això és així. I no hi ha alternativa. Aquí no podem tenir gran maquinària, com l'Amàlia deia, no podem cultivar amb tractors, amb grans tractors, les vinyes, doncs tampoc podem cultivar amb grans tractors les propietats, les terres, tampoc podem d'allar amb grans tractors. Per tant, gairebé tot és manual. Si volem aquesta opció de país, que té un valor de 10-12 milions d'euros, per tenir un país net com el teníem als anys 70, doncs això s'ha de pagar. Si no pretenem això, no passa res, quedarà com s'està quedant amb els últims 30 anys, que a mi em fa mal el cor, però bueno, sense cap de brossa, les propietats sense cultivar, les parets a terra, bueno... És una opció.
I també una altra problemàtica que vam parlar amb la temporada passada amb anteriors programes, cuidar el sotabosc, perquè, clar, el sotabosc, cabres, ovelles que anaven a pasturar al sotabosc, doncs tot això també és reduir un risc d'incendi i un manteniment del sotabosc important.
I després una altra cosa, i uns costos, perquè ara, per exemple, que s'estan netejant a nivell de país uns boscos s'està fent neteja, a veure, jo parlo pel Comú de Canillo, però a nivell global de país, diguem anar al 800 o milió d'euros, de costos de netejar boscos. Tot i que el que es fa no es nota globalment, dintre de la globalitat de la massa forestal que tenim en aquest país. La massa forestal d'aquest país en els últims 30 o 40 anys ha augmentat enormement. Jo tinc fotos dels anys 70 amb les d'avui. Clar, què volem? Un país de boscos? Volem una Vall d'Aran tancada? Volem aquest país o volem un país amb les muntanyes, amb els boscos a dalt i amb les parts baixes d'allà descultivades? És una opció. I a partir de l'opció que es vol, òbviament, totes les opcions, tu tries un got d'aigua o un got de vi, el preu no és el mateix. Però que tu sàpigues el que vols i a partir d'aquí endavant. Però avui per avui, amb aquest sector turístic, només es compta amb dos factors. El tabaco i les subvencions a quatre ramaders. Dic quatre perquè no són gaire més de 20 a nivell de país.
Clar, és el que deies tu a nivell de cultura. És una cosa potser important també que a nivell educatiu doncs, les escoles, els nens, vagin a veure doncs, el que és la feina doncs, no de netejar sotabosc, però del manteniment del sotabosc, d'un formatger com fa formatge, o sigui, tots aquests oficis que existeixen, que no són tan coneguts segurament per alguns, però que clar, tots ens agrada menjar un tros de formatge bo i tots una costella de xai ben bona. Clar, són tot una part de coses que el públic no forçadament valora quan ho té al plat.
No ho valora, però només ho podem. És a dir, si hem de mantenir aquest país ramats perquè es mengin tot el sotabosc, a part dels incendis i tot això, i que els arbres i els boscos no es massifiquen tant, això també té un preu, també s'ha de fer pagant, perquè gratis no passarà. Avui, qualsevol ciutadà pot comprar les ovelles que vulgui el govern li donarà la subvenció, però amb el que cobrarà de subvenció no podrà mantenir els ovelles. I no podrà viure ell. Conclusió, jo parlo per la parròquia de Canillo, en una altra època hi havia 20 o 25.000 ovelles, avui n'hi deu haver 4 o 500, i encara per vocació. Per vocació, no per dir com una manera de subsistència. Per tant, o canviem el plantejament, o s'enfoca d'una altra manera, o avui n'hi ha 500 a Canillo, però és que d'aquí 5 anys n'hi haurà zero.
Sí, lo que diu
Canillo la... i país. Mm.
El que diu l'Albert és preocupant. Clar, tu, per exemple, a nivell de producte i de botiga, el que dèiem, tot té un preu. Dius, clar, a vegades dius algú que et ve a veure i dius, no, és que un producte té un preu o un altre, per agafar el cas d'un formatge, dius, bueno, sí, però això és un formatge del Pirineu que té tot un cost i el vols comparar amb un formatge industrial, no? Però, clar, a la boca després és allà on hi ha la gran diferència.
Home, ja, si comencem a parlar del tema ahir d'un formatge d'artesa de llet crua amb un formatge de llet pasteuritzada, pues no hi ha color. No hi ha color, i a més que un formatge de llet pasteuritzada que té un cost molt, molt més baix, ja li ha matat totes les bactèries i no té cap gust. És un tros de plàstic, bàsicament. I a més és que per la salut tampoc és que sigui millor. He tingut la sort de tenir un client que era enginyer agrònom i m'explicava que un formatge de llet crua té les seves pròpies bactèries i llavors quan n'hi ha algunes altres que es volen incorporar, bueno, no hi ha lloc, llavors pues, se'n va, que amb un formatge de llet pasteuritzada hi ha tot l'espai que vol per a instal·lar-se una bactèria que no és bona per nosaltres i que es van reproduint amb aquells formatges. Llavors, a nivell de salut també, ja sé que hi ha potser molts metges que diuen que els formatges de llet crua pot ser perillós per certes persones i fins i tot per dones embarassades, però jo diria que potser algun estudi aniria bé amb aquest nivell.
De lo que dius també, és potser ha passat una altra cosa, és que l'evolució de la societat, ens hem nosaltres mateixos, per menjar aliments massa processats i estar menys al carrer i menys al camp i tal, hem perdut immunització respecte a bactèries, a virus i altres coses.
Totalment, jo n'estic seguríssima. L'alimentació és molt important per la salut global de la persona. Si no ens alimentem bé i amb productes processats i que han perdut tots els seus nutrients naturals, això no pot ser bo per nosaltres. Ho tinc més que clar.
Tu, Albert, també ho has tingut més que comprovar.
Sí, sí. Bueno, jo... Mira, l'altre dia, arrel del que deies ara de la salut, ja, parlant d'Espanya o de França a nivell europeu, hi ha un percentatge de gent que menja molt certs productes processats i que aquest percentatge de gent, la meitat, gairebé tenen obesitat. Perquè abusen, sobretot la canalla, perquè abusen de productes processats. En una altra època, aviam, no menjàvem donos un dia, menjàvem un entrepà, menjàvem el que fos, però no productes processats. I avui, donuts i no sé quants mil productes que hi ha processats, sí que és veritat que és molt més pràctic, però també és veritat que això no pot ser bo per la salut.
No, a curt o llarg termini és molt perillós. Ja ho veiem amb l'obesitat, que és el que veiem al carrer, que veiem molta més gent amb sobrepès que fa uns anys enrere. I després, bueno, jo faig... Per mi és superimportant l'alimentació i vaig molt al tanto amb el que menjo. I, bueno, pues, no vaig gaire al metge. No em veu gaire sovint a la seva consulta, la veritat. El veig més jo a la meva consulta a la botiga que jo a la seva.
Bueno, perquè potser ell també es cuida amb aliments bons, per dir-ho així.
Sí, sí.
Que de fet, molta gent diu que la primera base de la bona medicina és l'alimentació. Menjar-lo adequat per estar amb la millor salut possible.
Sí, sí, no, això seguríssim. No,
però potser és un diàleg que no tenim prou de cara a la població, metges, molta gent no dona aquesta consciència a la ciutadania de dir, no, és que menjar-lo correcte et pot evitar molts problemes de salut.
Perquè pensem que menjar-lo correcte és car, però és que és el preu just per un aliment ben fet. Lo que és massa barato, agafem el pernil dolç, que és un producte que molta gent consumeix. quan es veu la quantitat d'ingredients que hi ha en alguns pernils dolç que es venen al supermercat, és esgarrifós. El carn de porc potser arriba com a segon o tercer ingredient. Un pernil dolç és una cuixa de porc cuita, punt, que pot tenir una mica de sal, de pebre, però que tingui més aigua, més sal, sucre i d'altres elements que realment el que és l'ingredient principal, que és la carn de porc, no sé, no té...
Ara que parles de pernil, que és un domini que conec una miqueta...
Però aquí, perdona que et digui, digues, que això és la societat, jo crec que està valorant avui moltes vegades el que diu ella, preu, preu, preu. I no els hi diguis que aquest producte és diferent, no, tot és el mateix, perquè les grans multinacionals els hi ha interessat vendre que tot el producte, tota l'aigua és la mateixa, tot el vi és el mateix, tota la carn de pollastre és la mateixa. I no és veritat.
No, no és veritat. No és veritat, perquè al final, amb un pernil dolç que està ple d'aigua, és que pagaràs a preu de carn l'aigua. Si menges un pernil dolç real, una cuixa de porc, estem parlant que potser en menjaràs menys i no et sortirà molt més car, perquè en menjaràs menys perquè estàs menjant un producte real.
I bo.
I bo.
I a més, per parlar de pernil i cuixa de porc, el pernil dolç, el color real, té que ser grisós, no té que ser rosa com un bebè que acaba de néixer, per dir-ho així.
El rosa és degut als nitrats que es posen per la conservació del producte, però tu et fas un tall rodó a casa, quin color tindrà? No serà rosa fosforito, no, serà un color gris, beige, digue-li com vulguis, però serà un color molt més natural. O sigui que els colors també doncs, és per atraure la clientela, per atraure també doncs, els més petits, però a veure, és com un gelat de festuc. Té un color com una mica marró, no és verd ahí també fluorescent, no? Però clar, s'ha posat al cap dels consumidors que tal producte tenia tal color i no és veritat.
Sí, perquè es vol fer una relació que el festuc és verd quan el peles i aleshores el gelat té que tenir el mateix color que el festuc un cop el tens pelat.
Sí, però té la seva pell aquesta que és una mica més marronosa i si es fa el gelat amb el festuc sencer, doncs tindrà un color una mica més marró.
Doncs sí, anem aprenent coses culinàries.
I la gent que ho pren per la vista, eh? Compren, jo miro de no.
Anem a publicitat i tornem a trobar l'Amàlia Marquet i l'Albert Torres amb nosaltres a la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.
Llueix la tardor amb les noves propostes de moda i complements de Centre Comercial Andorrà. A més, fins al 3 d'octubre estem d'aniversari. Vine a celebrar amb nosaltres el 47è aniversari de Centre Comercial Andorrà. I per cada compra superior a 20 euros, emporta't un cupó per participar a la ruleta de CCA. Sempre toca! Regal segur! Fins al 3 d'octubre llueix la tardor a Centre Comercial Andorrà, al centre d'Andorra.
Congrés Sapiens 2024.
Titulat Matrix, Desconexió i l'Univers Mutant.
Amb les conferències de Sixto Paz Buels,
Ferran Prat,
Tristan Castell de Pinós,
Felipe Botalla,
Nicole Soria, Medium,
Rosa de les Meravilles Vidal,
Antoni Cristòfor,
Rosa Bruni,
Joan Piqué,
Artur Oms
i Carles Torà.
Congrés Sapiens 2024. Dissabte 5 d'octubre a l'Hotel Roc Blanc.
La tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb la Mari Marquet i el Jordi Torres, perdó, i l'Albert Torres. Ja t'he canviat de nom, veus? Ja t'he posat ministre.
Sí, no.
Jo sóc especialista per canviar els noms a les persones, eh? O sigui, que m'ha passat més
una vegada. Jordi Torres n'hi ha d'altres, eh?
N'hi ha d'altres, bueno.
Que el villista...
Tant per tant, ja t'he posat ministre, no?
Ja, ja. Mal per mal que sigui,
mal,
ja.
Mal per mal que sigui per bo, no, Albert? Doncs sí. Fa pocs dies, a Amàlia, hi ha hagut doncs, l'Andorra Tast a Escaldes. Es nota doncs, un interès, una repercussió per al turisme, per la gastronomia, o és un esdeveniment que encara té que créixer perquè tots en gaudim aquí del país, diguem, tant botiguers com hotels, com tot el conjunt diguem, del turisme, diguem, hostaleria i restauració?
Bueno, és una cosa que es fa des de fa pocs anys, però ja es veu un cert atractiu de la gent. Aquest cap, el cap de setmana passat, per desgràcia, no ha fet un molt bon temps, i hi ha gent que volia anar durant el cap de setmana que no hi han anat, però jo crec que és una cosa que té una tendència, pues, a créixer, perquè, com diguem, pues, el menjar no és només ahir, pues, menjar per alimentar-se, també és per passar un bon moment. I llavors, pues, aquí, pues, liem una mica les dues coses, menjar per alimentar-se, però també per passar un moment agradable amb d'altres persones, per descobrir també l'oferta que pot tenir tots els restaurants del país. O sigui que jo crec que són coses positives el que es fan a nivell de la gastronomia aquí a Andorra.
Tu, Albert...
Va estar molt bé, el que passa és que, el que diu ella, la gastronomia no va afavorir. I aquest Andorra taula que feien a Rubí, no?, que encara fan,
sí,
a Cuines de Tarragona, això estava molt bé. Però quan dic molt bé, des del meu punt de vista, molt bé. Allí tu tenies, podies triar, podies tastar. A més, era una carta de presentació pels restaurants que hi participaven, perquè potser no hi hauries anat i sapiguent què fa d'aquell menú o aquell menjar hi vas. Jo trobo que està molt bé tot això. I cada vegada que hi he anat, sempre hi ha gent, eh?
Sí, sí, no, i aquest novembre torna. Tot el novembre hi haurà a l'Andorra taula. Mm.
Però en aquell moment que es fa bé un posto tancat on no tenies fred, que això també és important en aquest país a la tardor, pues jo crec que això té èxit.
Això és, sí, això és el que dieu, posa una vegada més a sobre la taula, tenir un espai, clar, cada comú no el pot tenir, però tenir un espai multifuncional o que es pugui fer per en cas de mal temps, inclemències... Clar, Fira d'Andorra arriba aviat, també.
Però tots els comuns tenen alguna cosa, home. Mm. Gairebé tots. Si ho centralitzem tot en un parc central vis o ho fem tot en una sola zona, jo crec que potser sí que portarà riquesa en aquella zona, però globalment no.
Clar, no ho faràs conèixer les altres parròquies que ho poden organitzar.
No, aquí estic d'acord que cada parròquia, pues, té que organitzar coses d'aquestes, que hi hagi un esdeveniment, pues, que sigui important i que es faci, pues, més cèntric, també, pues, així atraurà, pues, tota la gent de diferents parròquies, i els que tenen restaurants o botigues, pues, després els clients, pues, aniran a buscar aquests restaurants, aquesta oferta a les diferents parròquies. Però sí que, bueno, amb la climatologia que tenim a Andorra i fins i tot a l'estiu, que pot haver-hi alguna tormenta d'aquelles de la tarda, és difícil de fer organitzar coses a l'exterior.
Clar, és un atreviment que et dius, bueno, me la jugo i veiem què passa.
Sí, una mica, sí.
És així.
Però la solució multifuncional pot ser tampoc, perquè això, aquí si parlem del que val això, ja no sé el que val, però uns quants euros hi hem de posar, eh? Milions, eh? Molts. Molts més que siguin 6 milions d'un trefeic.
Sí, ara també...
Però, clar, jo crec que en aquest país, en quant a jugar-nos climatològicament, sempre hem de tenir un plan B. Però que també a vegades ens l'hem de jugar, pues sí. Pues sí. Perquè forma part de la gràcia.
De lo que parlàvem d'aquest Andorra Test, hi ha hagut, de cara al consumidor, un efecte Covid i post-Covid a nivell de consum de producte de qualitat, o que vol tenir, doncs, un atractiu per fer altres coses degut al confinament que hi ha hagut? Doncs mira, si m'interessa, doncs, un vi millor, m'interessa provar un formatge millor, un pernil millor, un embotit millor, o no? O ha seguit la curva que hi havia de creixement any rere any a nivell d'alimentació?
Jo crec que l'any 2020 amb el Covid ha sigut una parèntesis i que sí que ha canviat algunes coses, però a curt termini. Després del 2021 les coses han tornat a la normal completament. I que jo no diria que ha afectat gaire la manera de consumir del consumidor globalment, eh?
Això, amb el que dius, tenim memòria curta, no?, per dir-ho així.
Sí,
o sigui que
els
petits plaers que ens hem pogut donar després de les restriccions del Covid i del confinament s'han esvaït.
Sí, perquè pensàvem, per exemple, que la gent, pues, estarien acostumat a fer-se portar tot a casa, de ja no sortir al restaurant o de no sortir al cinema o de no anar fora, però no arriba un moment que sí, està bé de tant en tant que tens una mica de mandra i fer-te portar alguna cosa a casa, però sortir, de veure més gent, de compartir i d'anar a restaurants, d'anar a bars, de sortir, de fer una sortida de cine o tal, ha tornat a, la, a les costums de tothom.
El ritme d'abans.
Sí, sí.
Ha sigut així, no?
Ha sigut així. A veure, és veritat que en aquell moment semblava que hi havia d'haver un abans i un després del Covid, semblava, però en molts aspectes, no només en l'aspecte alimentari. Però bueno, al final, lamentablement, tot ha tornat, els mateixos hàbits, mateixes maneres, les mateixes compres...
No, no, és el que deies tu, Enric, és que tenim memòria molt curta.
Bueno, això és... Fer canviar els hàbits potser també costa i som rutinaris i quan entrem en una rutina, doncs fer-la desviar costa potser una miqueta, no?
Però a les escoles, si es volgués fer una espècie de canvi d'hàbit, jo crec que això no es fa ni en dos dies ni en dos anys, però perquè aquesta és la via, eh? Amb això, amb els comportaments i actituds de la gent que et trobes pel carrer incívica, que ja haurien de començar els escoles a dir, els teus drets s'acaben aquí, aquí comencen els dels altres. I moltes coses d'aquestes jo crec que per l'escola ja es podria començar. Cosa que no sé si es fa, però percebeixo perquè el resultat no és massa bo.
De lo que dius d'aquests comportaments, una cosa que em va sobtar l'altre dia, quasi mig centenar d'atropellaments de vianants l'any passat al país... Dius, caram, la xifra és important. Dius, som un país bastant respectuós amb els passos de vianants. Mm. També tenim turistes. Però dona la impressió que quan és vianant, que a vegades també hi ha imprudents, no recorda que és vianant, però també és automobilista, o ciclista, o motorista, i aleshores hi ha com una mutació de la persona segons en quina posició està, actuen d'una manera o d'una altra, no? Dona
a pensar. Totalment. Jo a vegades parlo amb gent que no són del país i em diuen, ostres, aquí m'he fixat que deixeu sempre passar la gent pel pas de peatons. I jo, pues sí, la veritat és que sí, ens parem, deixem passar la gent i vas amb d'altres països i no és el cas, ni que hi ha... No sé per què Andorra, perquè al final és un país cosmopolit i que tenim gent que ve d'altres països, però aquí sembla que, bueno, dius que hi ha a tots aquests atropellaments i no sé a què és degut, però encara es veu molts automobilistes parar-se per deixar el pas als vianants.
Falta d'imprudència dels peatons. Quan anem de peatons, i jo m'incloc, i a vegades fem coses que potser no hauríem de fer.
Potser també molta gent que creu a pas de vianants amb el nas mirant el mòbil i no miren si hi arriba un vehicle.
Això també és veritat.
Això potser és un gran mal...
Sí, això,
això també.
Sí, sí.
Bueno, aquí més que pedagogia és sentit comú, no?, que es té que tenir, que dius, aviam, estàs, diguem, totalment desatenent del teu entorn amb els riscos potencials que poden haver-hi.
Sí, sí,
tu tens molt dret a passar per passatge de petons, només faltaria. Però el que no tens dret és a passar per passatge de petons sense mirar si en aquell moment a 5 metres hi ha un cotxe. Perquè a la millor resulta que aquell cotxe no pot frenar. I tens un risc.
Home, de petits ens aprenen,
sí,
no? A mirar a l'esquerra, a la dreta, tornar a mirar a l'esquerra. Però és que ara amb el mòbil arribes al pas de peatre, vinga, hi passes i no mires.
No mires.
Això és perillós,
no mires.
També.
I això és una causa dels problemes que hi ha. I jo assumeixo la meva part de responsabilitat també.
És que del que dieu fins i tot, agafo per exemple Avinguda Meritxell, el pas de vianants que tenim al cantó de la rotonda, hi ha llums incorporats al terra,
sí,
per segurament la gent que té el nas absorbit a la pantalla del dispositiu mòbil, no?
I no sé per quina raó s'ha fet, però pot ser una explicació, la del mòbil.
Però aquest passatge de petons on passa tanta gent no deuen ser els més perillosos. Els més perillosos són els petons on passa una persona, que passen dos... Aquests són els perillosos. On el conductor pense que no passarà ningú i el peató es considera que pot passar sense mirar com passarà el semàfor o el pont d'aquí a davant d'on hi ha la rotonda.
O potser el que hi ha a prop de bombers a Canillo, que la gent arriba doncs, baixant del tarter i hi ha un pas de vianants i estàs dins d'un poble, ja.
I la gent travessarà mirant el mòbil exactament igual que ho faran aquí a la rotonda. Quan aquí passes ple de gent per tot a cada costat i a dalt, doncs, la millor és l'únic que passes.
Bueno, a tenir compte, no? Segons...
Sí, tenir en compte i continuo a ser prudents de totes formes quan passem a fer un pas de peatons.
I tant, i tant. Cosa important també, que bueno, és una cosa que absorbeix molta conversa i encara n'hi ha per rato, el Consell General ha decidit de fer un grup de treball per estudiar l'adopció del cabal comunitari. I és, bueno, aquest acord d'associació, diguem, pensa que estic pensant que quasi es pot fer, en podem fer una telenovela, per dir-ho així, de tots els passos que, bueno, potser vindrà la idea amb un productor de cine o de notícies, de fer doncs, com s'ha fet l'acord d'associació Andorra, si s'aprova o no, i de fer-ne un telefilm.
Segurament que sí, que podrem fer un telefilm. Aviam, els grups de treball, tot això està molt bé, però avui Andorra té un problema i, d'alguna manera, jo crec que a l'acord d'associació hi ha dos dubtes aquí. Què passarà amb la seguretat i què passarà amb l'economia? Són els dos factors. Llavors, la gent, parles o i et diuen, aviam, per l'economia bé, per la seguretat no. Com ho arreglem, això? Aviam, que no podrem venir de tercers països, és veritat, que potser serà més limitat, però també hi ha una realitat, que de tercers països amb nacionalitat francesa i espanyola, aquesta és així. Per tant, qualsevol país de Sud-amèrica o del Magreb pot arribar a tindre amb molta facilitat la nacionalitat francesa o la nacionalitat espanyola. Per tant, aquests ja es consideraran francesos espanyols i no computaran dintre del percentatge de no comunitaris. I això és el que a la societat avui, no sé si ho veus igual tu, li fa una mica de por.
Home, el que està clar és que jo crec que l'argument de la seguretat i la tranquil·litat que tenim en aquest país és l'argument que jo sento molt més sovint. Això està clar, perquè de gent que són d'Andorra de tota la vida o gent que s'han vingut a instal·lar aquí, la primera raó és per la tranquil·litat, per deixar els nens sortir del col·le i anar directament a casa. Per exemple, que tinc clients de fora que m'ho han dit, ostres, deixeu els nens sortir del col·le i anar directe a casa, doncs pues sí, com ho he fet jo de petita.
Com s'ha fet tota la vida.
I com ho hem fet tots, però es xoquen de veure això, saps? I jo crec que és un element que no el tenim que deixar perdre. La seguretat d'aquest país és que això, estic d'acord amb tu, Albert, que no, això no té preu. Això no té preu. És el més important que tenim a Andorra. I això no es pot negociar. Ho sento molt, però això no es pot negociar.
Un dia parlava amb una persona, una dona, 40 i alguna anys, a les 10 de la nit baixava corrent d'Engolastés fins a Andorra i tornava a pujar. Sola. En forma física, això cadascú ho seu. Això, Andorra, ho pots fer. Amb els ulls tancats, a un mes ho pots fer. Digue-me. Llavors, això no té preu. I aquesta persona em va dir, és que això no té preu.
De la mateixa manera que surts del restaurant a les 12 de la nit i que vols anar a fer una copa, ho pots fer jo sola o dos noies de 20 anys que estan al carrer i que saben molt bé que no els hi passarà res. I qualsevol moment, del dia, de la nit, et pots passejar. Qualsevol moment pots deixar el cotxe sense tancar amb clau i deixar les coses a dintre i saps que no et passarà res. Poques vegades ha passat coses d'aquestes a Andorra. I quan et passen, la policia ja fa la seva feina i els troben. O sigui que això, com et deia abans, jo crec que és un punt que és no negociable. És a dir, que no ens podem deixar perdre aquesta seguretat que tenim amb aquest
país. I aquesta tranquil·litat que tenim de la canalla, de nosaltres, de passejar qualsevol hora del dia o de la nit, per on vulguem, des de les muntanyes fins a les carreteres o pels rius. No ens ho podem deixar perdre, això. Això no té preu. Per mi, que sóc d'una altra generació ja...
Això és cert que és una cosa importantíssima i molt valuosa que, com deies tu, Amàlia, turistes i gent que venen nous residents valoren moltíssim. A nivell d'intercanvi, diguem, de mercaderies, de producte, tu que, evidentment, a nivell de botiga porteu moltes coses a fora, per no dir-ho quasi tot. Hi hauria un avantatge o quedarà la cosa igual? On no has mirat el tema, dius si amb acord d'associació et serà més senzill a nivell d'activitat econòmica estar amb l'acord o sense l'acord?
De moment no he llegit tant, si vols que sigui honest amb tu. No sé quins canvis hi hauria si a nivell econòmic per a empreses com la meva. El que està clar és que jo prefereixo que sigui una mica més complicat d'importar productes, però de guardar la nostra autonomia i la nostra seguretat, que torno amb aquest tema, però és important. O sigui que a la balança jo prefereixo guardar les duanes, que em controlin cada dia si fa falta, quan surto a Espanya o quan surto a França, que posar en perill la seguretat del país.
Sí, que a més a nivell alimentici no és com als Estats Units, que si entres un formatge té que estar 40 dies retingut, no? Per un tema de...
No hi ha quarantena pels formatges. Menys mal, perquè si no serien tots durs com una pedra, a veure.
Que és una cosa que sí, als Estats Units hi ha alguns països que hi ha quarantena a nivell de
ser sí, i tenen estats que el foie gras està prohibit també, com a Califòrnia, o sigui que aquí encara no han prohibit el foie gras.
No ho sabia, que el foie gras estava prohibit a Califòrnia.
Sí, hi ha uns quants estats als Estats Units que està prohibit, per al tema del maltracte animal.
Caram.
Però bueno, aquí també entrem...
Pues, és un bon exemple, Estats Units, per això, eh?
Amb el tema ahir de si el producte està ben fet o no, perquè amb uns productors que fan bé el producte i jo els he vist, o sigui, anar a veure uns productors que i quan fan el gavatge dels ànecs o les oques, jo veia els animals que van fins a la persona que ho fa, i que no estan maltractats i corren ahir amb aquesta persona per al gavatge. No és el mateix això i que estiguin al camp tot el dia i tal, aquests animals que estan tancats, que estan maltractats realment, però per massificar el producte que és el foie gras, que penso que és un producte que no tindria que estar massificat i que ni tindria que estar venut tot l'any. Jo penso que és un producte que tindria que ser de temporada i fet per productors que saben el que fan i amb espècies d'ànecs que estan fetes per a aquest tipus de producte.
Però no deixa de sorprendre això dels Estats Units quan són gent que van amb la pistola a la butxaca.
Home, són plens de sorpreses, en aquest país, la veritat.
No, i per el que dius, que a mi m'ha sobtat el del foie gras, maltracte animal sí, però aviam, és el país del món que consumeix més carn per habitant. Aleshores, clar, matar un bou o una vaca no és maltractament, no? Aleshores, si ho mirem fins a un punt més extremista, o
sí,
matar
sí,
el vedell.
És que hi ha una hipocresia tremenda amb el tema de l'alimentació i
molt doble,
dels
molt
animals.
Moral.
I que és el país sí, on es consumeix més vaca, pollastre. El pollastre és l'animal que es mata més per la consumició del ser humà al món, eh? És el pobre animal...
I dubto que el pollastre de granja als Estats Units estigués corrent tot el dia pel camp i no estigui entre una nau. Aleshores, clar, és una miqueta també doble moral aquesta actuació.
Totalment. Jo crec que és més per raons econòmiques, perquè és un producte que venia majoritàriament d'Europa i de França i que per tallar una mica les importacions i per consumir producte local, pues, hi ha hagut aquestes... prohibicions.
Sí, aquest dumping de proteccionisme del mercat americà, per dir-ho així, no?
Sí.
Bueno, ells s'ho perden i nosaltres potser mengem més, no?, per dir-ho així, de foie gras.
I millor.
I millor. Bueno, que ara arriben festes, eh? O sigui que sí. Abans ahir ho pensava, dic, ostres, estem a 3 mesos a Sant Esteve.
Exacte.
Ja s'està notant a nivell d'algunes ventes per festes de Nadal o encara no?
Encara no, és una mica d'horeta, per mi sí, perquè jo des de principi de mes que ja he canviat el xip i que ja estic fent previsions de cara a Nadal, jo quan s'acaba agost ja estic amb el cap cap a Nadal, eh? O sigui que...
Encara no has posat l'abet, per dir-ho així,
no.
I les decoracions de Nadal, però ja estàs amb el cap cap a les festes.
Exacte.
Clar, perquè el que deies del foie gras, a quants mesos tens que fer la previsió de comanda de foie gras?
Home, 3 mesos ben bons.
O sigui, ara, per dir-ho així,
sí,
més
sí,
o menys.
Sí, ja l'he fet.
Estàs sí. En campanya, no?, per dir-ho així.
Sí, jo estic en campanya.
Clar, és tota una organització, Albert, eh?
Jo, no, com tot negoci, com tota empresa, requereix un avançament i una organització prèvia a poder servir el producte que el teu client vol.
Hi ha tendències per festes, segons els anys, que es repeteixen, o cada any ja, diguem... no dir el foie gras de l'any o el vi de l'any per festes de Nadal, ara que ens hi apropem i tu has fet la previsió, per dir-ho així.
Bueno, les tradicions no es perden i hi ha productes que són imprescindibles per festes i a veure, un bon vi, un bon xampany, perquè sigui el tema beguda, i després pel menjar, doncs, les ostres, el salmó fumat, el foie gras, pernil, formatges, tot això són productes també que sempre es venen moltíssim, sense parlar dels dolços, torrons, xocolates. I també els productes italians com el panettone, per exemple, que és un producte que a poc s'ha anat introduint molt a les festes de Nadal.
Ha agafat pistonada, no?, per dir-ho així, el panettone.
Sí, molta.
I que de fet, un bon panettone també té un cost. O sigui, que molta gent pensa que un panettone són 5-10 euros i a vegades un panettone pot valdre bastant més.
Sí, no, hi ha panettones que surten bastant més cars, però bueno, s'ha de dir que un bon panettone es fa amb mantega autèntica, amb ous autèntics, i que això pues, té un cost també. La pell de taronja confitada, les panses, per lo que és el tradicional. Després hi ha tot una varietat immensa de panettones ara, però el que és el tradicional és aquest. Però si un panettone de 5 euros, per exemple, per mi això no
és un panettone.
No és un panettone.
Hi ha gent que fa panettones aquí a Andorra, amb fleques, o no? O és un producte que no han desestimat?
La veritat no t'ho sabria. Sé que a una època hi havia el Patrice Bernard, que estava a la plaça Creu Blanca, a Escaldes, que feia panettones, però ara ha tancat la pastisseria. No sé si hi ha algun més, però
algun
que...
més? És una pregunta que deixem en l'aire, si algú deixem sap, doncs, que ens contacti algú... a Cadena Pirinaica i
exacte,
que ens ho digui.
I pa, quan pa es fa, d'alguna manera, ja que parlem de productes alimentaris, d'una manera, elaboració natural. O potser no se'n fa Andorra d'això.
Jo crec que hi ha gent que en fa, sense donar noms, però jo crec que hi ha panaders que fan pa com Déu mane.
Sí,
després, jo que he viscut a França uns anys, trobo a faltar el mateix pa aquella França.
Hi ha gustos.
Hi ha gustos.
Doncs sí. Amàlia Marquet, moltes gràcies per haver vingut avui.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé aquestes festes.
Gràcies.
Albert Torres, no t'he canviat el nom.
Bravo.
Que es reclamen al Ministeri, si no. Gràcies per haver vingut.
Gràcies per convidar-me.
Nosaltres ens tornem a trobar dimarts. Que passeu un bon cap de setmana.
La Tertúlia, amb Enric Fontbernat. In a screaming rain.